sempre.
Nicolas Salmoria és un nom necessari a la història dels videojocs. Sense quasi bé ni voler-ho ni saber-ho exactament, aquest jove italià va aconseguir trobar-se enmig d'una voràgine a nivell mundial que l'ha portat a ser l'artífex d'un dels sistemes de joc més extesos en aquests moments arreu del món amb ordinador. És un sistema conegut com a MAME. Anem a descobrir una miqueta com va sorgir aquest sistema i qui és exactament Nicolas Salmoria.
L'any 1996, un jove brillant en les arts informàtiques es va començar a interessar en l'emulació. Els emuladors consisteixen a convertir un ordinador, com per exemple un Commodore Amiga, en un Spectrum o un compatible en un MSX. La màquina agafa totes les característiques de l'ordinador emulat. Aquell any 1996, Nicolas Salmoria se n'adona que els sistemes arcade, que coneixem dels salons recreatius dels anys 80, tenen una estructura molt semblant als ordinadors de 8 bits de la seva època. Amb la idea de fer córrer el Pac-Man en el seu ordinador, va crear un emulador d'arcade per emular-lo. Una vegada enllestit, el va penjar a la xarxa perquè els seus col·legues programadors el valoressin. El fet que es decantés per un joc, el Pac-Man, molt popular, va fer que la resposta fos poc encoratjadora. Ja hi havia molts emuladors d'aquest joc. Lluny de desanimar-se, va continuar emulant altres jocs, com el Pengo o el Crazy Climber. Va ser llavors quan es va trobar amb la necessitat de posar una mica d'ordre a tants emuladors i jocs al seu disc dur. Va considerar una pèrdua de temps crear un emulador per cada joc. Per posar-hi remei, va crear un programa unificador, obert, modular i portable. S'anomenava MAME, Multiple Arcade Machine Emulator. Poc es podia imaginar Nicolas Salmoria l'èxit que tindria en la comunitat de programadors de l'època. Molta gent va començar a col·laborar en aquest estàndard fet sense voler i Nicola es va trobar coordinant el projecte. Perquè, no ens equivoquem, això és un projecte des de la seva arrel. Preservar les ROMs de tots els jocs d'arcade que, si no fos per MAME, irremeiablement, amb el pas dels anys, haurien desaparegut. Aquesta filosofia, ara ja totalment difosa, ha mort a causa de la seva gran popularitat. MAME s'ha convertit en una forma fàcil i ràpida de poder disposar gratuïtament d'un fragment de la nostra història que molts no haurien pogut ni imaginar. MAME ha mort?
Doncs una pregunta suficientment oberta i suficientment interessant com per obrir la segona part de la tertúlia del Game Over d'avui. MAME és un sistema de joc, és un sistema obert que es pot instal·lar en el teu ordinador i en aquest sistema, Multiple Arcade Machine Emulator, pots carregar-hi els jocs de les màquines, entenem les màquines d'arcade, les màquines que jugàvem als bars i a les sales recreatives.
Els marcianitos,
diguéssim, dels anys 80 i dels anys 90. Totes les màquines que tu vas poder jugar al bar, que vas poder jugar a les màquines recreatives, es poden trobar a través d'internet i es poden doncs, jugar en el teu ordinador. La filosofia de base és que no es perdés això. Aquestes màquines estaven en unes targetes, estaven en unes plaques, tal com comentàvem la setmana passada amb l'Agustí Vilar amb el tema dels pinballs. Quan això deixa de donar diners, la gent ho deixa, ho abandona, es queden en uns magatzems buits, humits, bruts, normalment.
I acaben desapareixent.
Com aquell magatzem final de l'Indiana Jones. No?
Com aquell magatzem que es queda l'arca perduda allà i es va veient la càmera lluny, no? I es queden allà perdudes i aquelles màquines no es poden recuperar mai més. Una mica la filosofia de base va ser dir: a veure, totes aquestes màquines, tots aquests jocs amb què tanta gent ha jugat durant tant de temps, per què no els recuperem? Per què no fem una mena de petit museu per poder tenir aquests jocs i poder-hi jugar, no? Poder-los mantenir com una mena de... Com us ho diria? Com una mena de... No sé, com una mena de museu o, per dir-ho d'alguna manera, com un patrimoni, no?
Un patrimoni de la societat, no? Cultural, evidentment.
És un patrimoni cultural, no? Uh-huh. I això s'ha anat convertint amb el pas del temps, amb una manera fàcil de tenir jocs gratuïts, no?, i poder-los tenir a l'ordinador.
A veure, Jordi, què hem de fer servir? Llenguatge políticament correcte o anem de cara a barraca? Tu que ets el director del programa, què fem? No, clar, perquè sí.
És que hi ha dues maneres de veure-ho, jo crec. Hi ha la manera de veure-ho des de la filosofia original, per tant, la filosofia original del MAME hauria mort, perquè la gent doncs, que ho havia de tenir era gent que realment tenia la màquina, que llavors li podia interessar mantenir-ho, però per altra banda, crec que s'ha pogut fer arribar a molta gent jocs que no hauria pogut jugar mai de la vida, no?
Però, sincerament, és el millor invent de la història dels ordinadors, directament, clar.
És, sí, com deia el reportatge, és un somni que potser fa 5 anys no ens podíem ni imaginar, no?
Tu imagina't aquelles màquines que jugàvem, l'Strider, el Ghost and Goals, el, jo sí, què sé, el Space Invaders, Defender, tot això, tenir-ho a casa teva.
El primer dia que vaig veure el Golden Axe tal com hi jugava les màquines a la pantalla del meu ordinador, no vaig poder evitar que em caigués la llagrimeta històrica, de dir, és que aquest era el joc que hi havia hagut a la màquina i ara realment el reprodueix exactament aquest ordinador. No?
O tota aquella gent que no va poder jugar a jocs com el Pac-Man, com el Golden Axe, jocs dels anys 80...
L'Scramble, clar, és que...
Uh-huh. És molt important per a aquesta gent que li agraden els videojocs i que actualment està disfrutant d'ells, doncs...
És una mica una classe d'història, no? Dels videojocs. De totes maneres, no sé què diria... Nicola Salmoria, tot això, no? Ell és un personatge una mica opac. Val a dir que ell va estar durant un temps dirigint el projecte, però llavors ha com desaparegut, aquest
senyor.
Mira,
jo, sincerament, no sé si en aquests moments encara hi és o no està fent el projecte. Jo l'he estat intentant seguir a foros, perquè a news italianes, em sembla que hi ha una que es diu it.arcade, em fa l'efecte, ell, he vist algun missatge d'ell de fa menys d'un any, i missatges doncs, en referència al MAME. No sé exactament ara quin és l'esforç que hi està dedicant. Fa aproximadament 2 anys era brutal l'esforç que feia. Ell coordinava tot el projecte, li venien totes les ROMs amb ell i una mica les valorava i les ficava una mica oficials al seu projecte MAME. I ara no sé com està. El que és evident és que en un any aproximadament hi ha hagut bastants problemes de moltes pàgines a internet en quant a ROMs. Ara no es troben les ROMs tan fàcilment, se'n troben, però ja no tant com fa cosa de 2 anys.
Hi havia una web clàssica que es deia www.mame.dk, que era allà on tothom anava a treure la font de les ROMs i tot plegat, que ha desaparegut pràcticament en el tema dels ROMs.
Exacte, és una pàgina formidable.
La pàgina existeix, la
informació és...
Però no trobes els jocs allà dins.
La filosofia inicial era també que l'usuari s'impliqués en el fet de reprogramar els jocs, no? De recuperar-los. O sigui, el codi font del MAME és un codi obert.
Però hi ha molta gent que no té prou coneixements a nivell informàtic o a nivell tècnic com per fer-ho, no? I que també probablement, no sé, té les ganes o té la capacitat de poder contribuir en aquest projecte d'alguna altra manera.
És que, a veure, l'any, quan això va aparèixer, va haver un emprenyament bastant important de la gent que estava recuperant els arcade d'una manera molt més lenta, aconseguien plaques, posaven per internet les ROMs, però molt difícil aconseguir-les. Quan va aparèixer MAME, això va anar molt més ràpid i, clar, el fet de que una ROM que era, per exemple, la Crazy Climber, que fos molt complicada d'aconseguir, en un mes es va convertir que la podies trobar a tot arreu. I, clar, molta gent que es dedicava a recuperar aquestes màquines veure que es
la
va quedar
desbordada. La gent que havia estat tant de temps col·leccionant totalment. I guardant, com a bon col·leccionista, no? Sí. Quan tu tens una peça, la guardes com si fos un gran tresor, no? Va veure una mica perduda aquesta feina de tant de temps d'estar-ho guardant. Uh-huh. Però no sé com ho... Vaja, en Xavi ho ha deixat molt clar, ell ho valora positivament. No sé com tu, Albert, i tu, altre Albert, tots dos ho valoreu, no? Aquest tema, vaja.
Sí, clar, perquè... Estem parlant d'una tecnologia, unes plaques que són bastant fràgils, no és com un llibre que es pot conservar molts anys. Són plaques que si no es recuperessin el seu contingut, doncs dintre d'uns quants anys, uns 25 anys, 30 anys, doncs perdrien la informació.
Per tant, estem parlant que, de fet, ha fet una bona feina, no?
I tant, i molt més ràpid.
El problema sempre són els drets d'autors.
Són els drets d'autor, però, de fet, a veure, aquí es pot criticar en aquest sentit. Nicola Salmoria no pot,
evidentment.
No pot
carregar
amb la culpa de tot això, perquè, a més, abans ja n'hi havia hagut d'altres emuladors, no?
Evidentment.
Recordo un emulador que es deia Rage, un que es deia Callus, no? Un que es deia, o sigui, emuladors adaptats, per exemple, el Callus era per als jocs de Capcom, el Rage, doncs, tenia tota una sèrie de jocs diferents. N'hi havia d'altres, ara no recordo els noms. El que passa que MAME ha servit una mica per aglutinar-ho tot plegat.
I ell ho ha comentat en alguna entrevista que li han fet, que també s'ha aconseguit la qualitat de les ROMs. Estem parlant que el projecte hi ha treballat moltíssima més gent i això feia que la qualitat de les ROMs en quant a que s'assemblessin amb l'original havia canviat totalment. Ell deia que trobaves abans, als anys 95, etc., ROMs doncs que no eren exactament les de la màquina original, no? I que trobaves jocs que no eren, no s'havia aconseguit la màquina real de l'època, no?
Va per enllestir-ho. Nosaltres, evidentment, no podem dir cap adreça on trobar això, perquè si més o menys us poseu per internet i teniu una mica d'interès, només heu de posar una mica, podreu trobar el que necessiteu, el que us faci falta per aprendre a fer-ho funcionar, per aprendre com va i per aprendre a moure-us una mica en el món de l'emulació. El que sí que m'agradaria és que em diguéssiu quin és el vostre ROM preferit, com a mínim en aquests moments. És difícil triar-ne un, no? Però quin seria el vostre ROM que en aquests moments us agrada més?
Jo, bueno, perdona, Albert, amb el Pac-Man. El Pac-Man és el clàssic, però és que fa molta gràcia veure el funcionar el teu ordinador.
Exactament igual, a més a més.
Sí,
eh?
Sí, totalment.
Jo anava a dir el mateix que tu, però també diré que m'agrada molt el Final Fight.
I qualsevol de puzzles, els puzzles m'agraden molt. Del Solomon's Cave, m'agrada el Wise. Guais, per exemple, que és aquell ossito que ha de moure peces...
A mi, els arcades d'estil Golden Axe, aquests que són d'acció, que llavors, en varen sortir molts al llarg de l'època, no? N'hi havia un de les Tortugues Ninja, que era un arcade d'acció de les Tortugues Ninja realment espectacular. Si no recordo malament, era de Namco, ara no em voldria equivocar, perquè si no em tallarien el coll més d'un que jo sé.
Hi havia un també dels Simpsons, també de Beat'em Up.
Exactament.
Fantàstic.
Molt espectacular, també, en el que portaves a Bart Simpson, sí. Anaves amb un monopatí, en
algunes escenes... Sí, sí, a la Marge, a tots...
Per tant, visca el MAME per molt de temps, que puguem tenir-lo instal·lat en el nostre ordinador, per més greu que els hi sàpiga les grans corporacions de videojocs, que crec que no els hi vindrà d'aquests grans èxits del passat, perquè tenen un present, crec que és molt important, i que per tant allò ens ho poden deixar nosaltres.
I en aquests jocs ja van fer els diners que havien de fer, a més a més.
Exacte, aquests ja els tenen guanyats.
Però jo suposo que ara se'ls hi deu posar, i per acabar, els ulls, allò, el signe de dòlar, amb tot el tema de la telefonia mòbil i els jocs que poden incorporar ara i tornar a guanyar uns calés amb aquests jocs.
Espera't el que trigarem a veure un MAME incorporat en el telèfon mòbil. No cridem gaire el mal temps que veurem, o el bon temps, que ho veurem aviat. Si us sembla, deixem aquí la tertúlia d'avui. Gràcies als Game Masters i seguim endavant ràpidament amb la part d'actualitat del programa. Game Now. Entrem a l'apartat d'actualitat del programa per repassar les novetats de PlayStation 2, de GameCube, de Xbox, de PC i de Game Boy Advance. PlayStation 2. Una de les sagues de lluita més aclamades de la història torna de la mà de Midway Games i Virgin Play. Es tracta de Mortal Kombat Deadly Alliance. La base per l'argument del joc és l'aliança mortal, tal com diu el propi títol, que han establert els poderosos bruixots Shang Tsung i Quan Chi, contra el qual hem de lluitar amb els membres de l'equip Mortal Kombat. De fet, el nou Mortal Kombat arriba amb un motor gràfic completament nou que proporciona més realisme i noves capacitats als lluitadors. Concretament, el sistema de lluita ha estat totalment renovat i ofereix tres estils de lluita únics per a cada personatge que es poden canviar al llarg del combat. En aquest cas, el Mortal Kombat Deadly Alliance tornen molts guerrers dels característics de la sèrie Mortal Kombat, com són Scorpion, Sub-Zero, Raiden i Sonya, i se n'incorporen de nous i d'espectaculars, cadascun amb els seus propis i letals atacs especials. Els fans de la sèrie també podran disfrutar de les noves Fatalities, les fatalitats que permeten acabar amb els nostres adversaris de forma espectacular al final del combat. Per acabar-ho de redonir, el DVD inclou el vídeo musical de la cançó oficial del joc, creada pel grup de heavy rock Adema, no massa conegut, però un grup que suposem que deu ser prou interessant, amb una història visual de Mortal Kombat i amb escenes inèdites de l'equip de desenvolupament del joc. En definitiva, torna la franquícia de combats més agressiva, violenta i gore de la història dels videojocs. Lluny de les grans polèmiques que va aixecar la seva primera part a començaments dels 90, Mortal Kombat torna amb la classificació de majors de 18 anys i per tots els sistemes actuals. I per celebrar la posada a la venda del Mortal Kombat, Virgin Play i Ona Catalana han preparat un concurs expressament per vosaltres. Si voleu guanyar un dels 3 packs Mortal Kombat que sortegem, ens heu de respondre a la pregunta: quin és l'únic lluitador dels clàssics de la saga Mortal Kombat que no apareix en el Mortal Kombat Deadly Alliance? Quin és l'únic lluitador dels clàssics de la saga Mortal Kombat que no apareix en el Mortal Kombat Deadly Alliance? Si voleu una pista, només heu de saber que aquest lluitador és literalment assassinat en la pel·lícula de presentació que es veu abans de començar el joc. Teniu una setmana de temps per enviar un correu electrònic amb la resposta a gameover@onacatalana.com. Podeu guanyar el joc de Mortal Kombat Deadly Alliance per a PlayStation 2 i una tassa oficial del joc. Tenim 3 packs que poden ser per vosaltres si guanyeu aquest concurs de Virgin Play i Ona Catalana.
Recordeu, quin és l'únic lluitador dels clàssics de la saga Mortal Kombat que no apareix en la nova versió del joc? Repetim. Quin és l'únic lluitador dels clàssics de la saga Mortal Kombat que no apareix en la nova versió del joc? torno a dir la pista una altra vegada, la diré.
Vinga, va.
Mireu al principi del joc, la presentació, veureu una pel·lícula, i hi ha un dels jugadors, un dels lluitadors, que el maten. És assassinat, literalment. És aquest, eh? Ja està.
No té més.
No té més, eh? No té cap misteri. L'adreça de correu electrònic és gameover@onacatalana.com. Esteu trigant, companyers. GameCube. Teniu una Nintendo GameCube, teniu 30 euros, teniu ganes de jugar amb la vostra consola? Doncs si és així, espereu-vos el 4 d'abril perquè Nintendo ha anunciat la sortida al mercat espanyol de la col·lecció Player's Choice. Es tracta del bo i milloret dels títols que han aparegut per aquesta plataforma al mòdic preu de 30 euros, unes 5.000 pessetes, és a dir, la meitat del que val un joc acabat d'aparèixer al mercat. En aquesta sèrie podem trobar títols tan exitosos com Luigi's Mansion, Super Smash Bros. Melee o Pikmin. Aquesta política de rebaixar preus ja es va aplicar amb èxit als millors títols de la 64 com l'Island Wars o el GoldenEye, i altres plataformes com PlayStation han fet el mateix amb els seus títols. Recordeu, si teniu uns estalvis i sempre us ha sabut greu gastar-vos-los en aquests jocs, doncs a partir del 4 d'abril tindreu l'oportunitat de comprar-vos-els. Xbox.
Microsoft Game Studios acaba de presentar el que promet ser una de les noves joies per a la seva consola Xbox. Es tracta de Sudeki, una aventura que combina l'acció desenfrenada amb un bon guió a l'estil dels jocs de rol. El joc ens situa en un món fantàstic, el més pur estil dels jocs de rol amb quatre possibles herois per escollir. El desenvolupament ens porta a visitar escenaris espectaculars que aprofiten al màxim les possibilitats de la consola de Microsoft. És especialment sorprenent l'atenció que s'ha posat en l'animació facial dels personatges i en els efectes de llum. En la programació de Sudeki s'ha posat també especial atenció en l'estil del combat, tota una estètica manga amb els personatges i unes escenes d'acció que es desenvolupen al més pur estil de les pel·lícules de Hong Kong, amb dotzenes de moviments diferents portats a terme amb slow motion. És com si Matrix es trobés amb Jet Li i Jackie Chan enmig de la Terra Mitja del Senyor dels Anells. Una mescla realment explosiva, a més que permet jugar amb fins a 4 usuaris simultanis per multiplicar l'acció i la diversió. Evidentment, Sudeki és un joc exclusiu per a Xbox. PC.
Des d'aquest cap de setmana ja podeu tenir a les mans Praetorians, el nou projecte de Piro Studios, l'empresa espanyola que va desenvolupar l'exitosa nissaga Commandos. Piro Studios porta 2 mesos fent comprovacions d'aquest joc a l'estat espanyol, Anglaterra i Estats Units, i ara arriba el torn de posar-lo a l'abast de tots els aficionats als jocs d'estratègia en temps real. Praetorians presenta 24 missions ambientades en la Roma de Juli Cèsar i les seves campanyes, i haurem d'enfrontar-nos amb els bàrbars i els egipcis, per exemple. El llançament es fa a nivell mundial i han intervingut 50 persones i ha tingut un cost de 4 milions d'euros. A vosaltres només us costarà, però, 44,95. I no cal dir que el joc està totalment adaptat al castellà. Game Boy Advance.
Les aventures de Mario tornen a la Game Boy Advance amb el Super Mario Advance 3 Yoshi Island. De fet, es tracta d'una revisió del clàssic joc de Super Nintendo Yoshi's Island, en el que agafem el paper dels bons dinosaures Yoshis que han de reunir el petit Baby Mario amb el seu germanet Luigi. El joc de 32 megas té absolutament tota la màgia dels dissenys de Shigeru Miyamoto, amb jungles, coves, penya-segats plens de neu, passadissos secrets i terribles enemics al final de fase. A més, Yoshi manté les seves habilitats d'engolir enemics i disparar-los, saltar i pondre ous. Fins i tot es converteix en una mena de submarí que dispara torpedos per aconseguir complir les fases aquàtiques. Una altra de les grans característiques d'aquest Super Mario Advance 3 és la gran quantitat de minijocs que ens trobarem al llarg dels 6 nivells que composen el joc. La tercera aparició de Mario en la consola portàtil de Nintendo compleix totes les expectatives pels fans de la sèrie i per tots aquells que vulgueu comprar un bon joc per tots els públics amb hores garantides de diversió en la Game Boy Advance. I fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions, consultes i participar al concurs de Mortal Kombat Deadly Alliance a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco, Albert Garcia, Sílvia Llorente i Sílvia Pedret. I tornem la setmana vinent. Gràcies.